Ens havíem quedat abans de Carnaval amb els grups de WhatsApp de pares a l'escola i el WhatsApp ha estat notícia. Em sembla que alguna vegada ho havíem insinuat, més o menys, com a través dels missatges de mòbil es poden arribar a dir coses que cara a cara poden resultar una miqueta més complexes d'expressar. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des del centre de reeducació de Vita al carrer Pau Barrabets, número 16, el WhatsApp va servir per aquest noi de 19 anys li pogués dir a la seva mare que havia estat víctima d'abusos sexuals a l'escola dels maristes de les Corts, del barri de les Corts i de Sants de Barcelona. O sigui que el WhatsApp va servir per una confessió d'un fill a una mare.
Sí, bueno, els escrits en general, és a dir, diríem, abans hagués agafat la pluma i
hagués deixat
i el paper
una nota.
I hagués deixat una nota.
Les notes que encara serveixen, que encara són testimoni de molts moments difícils, especialment.
Sí, però bueno, a veure, però és que és això, que la tecnologia promou determinades qüestions, és a dir, ara, abans, si una et deia, bueno, dona el telèfon, diu, bueno, vols un boli? No? Tens paper i llapis? Diu, clar, ara ningú dirà si tens paper llarg. Mm-hmm. Ja dona per descomptat que trauràs el mòbil i apuntaràs el que sigui. Clar, o passa amb el contacte, o si té que apuntar alguna cosa, traurà les notes del mòbil i apuntarà en el mòbil.
Benvinguda sigui una aplicació si servit per això, no?
A veure, li donem la benvinguda o no, aquí hi és. No, i està per quedar-se, no és passatger. No? És a dir, que ja està dintre de la cultura. I, efectivament, un cop la tens, s'utilitza de moltes maneres. El fet d'accedir-hi fa que facis més usos dels que són estrictament els inicials o els més específics, com amb tot, amb el cotxe, què sé jo, quan, no? Fas més voltes de les que faries, però com el tens, no aniràs caminant, no? Ja fa servir el cotxe. Però diríem que hi ha les dues vessants, és a dir, per una banda facilita l'escrit, facilita dir algunes coses que cara a cara no s'haurien de dir, però potser no sé si és el problema o una de les característiques és la inversa, no? Que com has de dir per escrit coses que són més complexes, que requereixen, diríem, justament un cara a cara, una entonació, perquè això és en el text no hi ha l'enunciació, no? I quan nosaltres enunciem alguna cosa, li posem diríem, un to, un accent, una veu, no? Transmetem no només a través del text.
Però probablement aquest noi va trobar una forma...
Sí, sí, sí.
Diguem-ne més còmoda per ell, o no tan traumàtica per ell.
Sí, sí, sí.
Fer-ho d'aquesta manera, no?
Sí, però diríem, en aquest sentit, és una mica intranscendent si és per WhatsApp o si és una carta. O sigui, tant se val una cosa com l'altra, no? En canvi, molts dels missatges del WhatsApp, hi ha molts malentesos al WhatsApp, hi ha moltes baralles i discussions. Els adolescents s'enfaden molt per WhatsApp, perquè, clar, perquè... És fàcil que hi hagi un malentès.
I allò que dèiem dels grups, i qui entra i qui surt, sí. I qui no parla i qui no diu res, i qui diu, i qui diu massa, i qui diu de l'altre.
Bueno, aquí està.
Tot això, no?
Un enrenou.
Un enrenou.
Perquè crec que hi ha com una espècie de això, com d'universalització de l'ús. Es fa servir per tot. I aquí és on comencen els problemes.
És que precisament t'ho comentava, perquè sempre ens havies on ens donava la sensació en les darreres converses que volies acotar una mica l'àmbit d'actuació de WhatsApp, en el sentit de no utilitzar-lo per tot, sinó per aquelles coses, diguem-ne, que després no poden comportar conseqüències que siguin en alguns moments difícils d'administrar des d'un punt de vista de les emocions. Una cosa és utilitzar la missatgeria per quedem a tal lloc o quedem a tal altre, o hola i adeu, etc., i una altra per, diguem-ne, per comunicar missatges una miqueta més potents que després poden resultar mal entesos o poc entesos o massa entesos i per tant dificultar una relació que potser cara a cara seria més transparent en tots els aspectes i més entesa en tots els aspectes.
I més enriquidora i diríem i més lligada a la intenció de dir, no? amb el que un intenta dir quan s'expressa. Ara, què passa? Bueno, això ja ho agafarem quan parlem d'adolescents, que estem, ja fa un temps que ens prometem passar dels infants als adolescents, que són aquestes nits no?
De vell.
Clar, d'estar allà i s'expliquen històries i batalles. I, que, bo, diríem que no és que estigui ni bé ni malament. Això és un dels tants usos que es fa d'això, i probablement abusos, en el sentit de que tocaria més estar dormint que no pas...
No es deu parlar igual de nit cada dia?
Probablement
pregunto,
no.
Pregunto, eh?
Sí, probablement no.
Sí, diríem... sí, òbviament l'entorn ajuda.
Home, és un moment més recollit, el de la nit, en
que
general.
Que permet, sí, diguem-ne, sí, converses més...
Potser més íntimes, una mica més íntimes. Tenim l'altra cara, que són els de matins, no? És a dir, jo crec que el problema és quan això esdevé una espècie d'obligació, no? Et lleves al matí i, si hi ha gent que no viu junt, al dematí has de dir hola, carinyo, que te l'has dormit. I si no fas això, és com de, ja, com gruller, no? No me has hablado, no m'has abierto. Bueno, digo, és que igual no tinc ganes de posar aquest missatge, que és igual al d'ahir i el de fa tres dies, poc podrà canviar. Jo crec que el complicat és això, quan devenen com obligacions o esclavatges, mm-hmm, al voltant de, potser també el que dèiem l'altre dia en el grup aquell de mares o de pares de,
sí,
de l'escola aquella, on t'assembla que estàs com obligat a pertànyer i obligat a dir alguna cosa. Bueno, no cal, no? És un recurs i estem en època d'abusos.
Si les obligacions són volgudes, no són obligacions, suposo.
Clar, sí, però és més sentir-se obligat que no una obligació. No, no saber com desfer-se d'una certa, no, pressió
però és
social.
A dir, no t'estàs referint a aquelles persones que els està bé aquest tracte quotidià.
Exacte.
I els ve de gust, no estem parlant d'això.
Fenomenal. Exacte.
Estem parlant d'aquelles persones que se senten obligades a fer determinades coses que no farien,
sí,
però que l'està, gairebé diríem, induïts a participar dins d'aquest, vaja, d'aquest quarto de reixa general. Aleshores acabem fent allò que probablement no faríem.
Aquí està, no? Que és d'haver això, una espècie, la sensació és de que, no, estan com obligats o han de participar d'algo que no, que tampoc els hi va massa, no?
Va a persones, això, suposo.
Però és com tot, a veure, hi ha gent que li agrada molt escriure. Pues està d'enhorabona amb el WhatsApp. Hi ha gent que t'envia un WhatsApp que és un llençol, no? Una cosa així llarga que... bueno, perquè li agrada escriure, hi ha gent que s'expressa millor
escrivint,
sí, o sent més segura, no? Expressant-se per escrit que parlant. Bueno, això no vol dir que l'altre li hagi de contestar també
en la mateixa mesura.
Clar, en la mateixa mesura li dirà, bueno, ok, quan ens veiem parlem, adéu, ja està. No cal contestar el mateix i tot per escrit, no? Perquè l'escrit permet unes coses, però també té limitacions d'unes altres. Potser, bueno, sobretot del contacte més personal, més intuïtiu, si vols, més no verbal, que també forma part dels... De vegades... No, diem, no, ja t'he vist venir i ja vaig veure que no estaves bé, no ha dit res, no ha dit ni asa ni bèstia,
no,
però ja
que...
només veure'l venir ja dius,
no cal que digui,
no cal que diguis gaire res, que ja sé que no estàs bé, o el que diguis ho interpretaré en clau de que no estàs massa bé.
Però això també segurament ho podem fer a través dels missatges de text, no?
Com?
Una persona que fa llençols i un dia no els fa, mal senyal.
Bueno, sí, sempre rebem indicador.
I una persona que no fa llençols i un dia els fa,
es que
alguna cosa deu passar, no?
Sí, sí.
O una persona que no escriu mai res i un dia escriu, alguna cosa deu voler.
Sí, però el que passa és que...
A mi que exageraran, eh?
Sí, però... sí, no, està bé. És que sempre tenim indicis, no? El que no entra dintre de l'habitual diu alguna cosa.
Vaja, una persona que omple missatges plens d'emoticones i un dia no en posa...
També podem pensar si un dia no es cansarà de posar emoticones,
probablement,
no? I que sempre
o si un dia no ens cansarem de tot això,
sí, Sí, no ho sé, ja veurem si ens cansarem o no.
De moment el que és evident és que ho hem incorporat a la nostra vida quotidiana.
Sí.
I ara aquí, perquè no ho veuen, però en Roman fa aquella cara de ai. Entre resignat i preocupat.
Home, és que a veure, moltes vegades també serveix com a via per, justament per no dir. No? És a dir, s'envia un missatge que és sintètic i no explica res, no? És a dir, és quasi com una ordre, és un imperatiu, i no dona lloc ni a parlar, ni a explicar-se, ni fer converses d'anada i tornada.
Aquests missatges que s'obren i es tanquen.
Sí, ja. Sí, ara diré pim-pum, ja està. O sigui, bueno,
no direm no, que com qui penja el telèfon, però...
Però diríem, en un telèfon passen més coses. Diria, no, dona l'oportunitat que l'altre digui alguna cosa. Mm. Els missatges aquests són, van d'una banda a l'altra i alguns volen tornada i molts no. O és igual si tornen o no, o encara que tornin, és difícil anar modulant el discurs d'un i de l'altre. Tenir un diàleg. Són com monòlegs superposats. Cascú va parlant del que li sembla, i l'altre sembla que va contestant, però va parlant del que també li sembla. Però diríem, una veritable interacció entre un i l'altre, un diàleg, o estàs hores. O sigui, que això és l'altra paradoxa. No? Amb el poc temps que tenim, hi ha gent que té temps pel WhatsApp, pel Facebook, pel Instagram, dius, mare de Déu, són hores. Això és llarguíssim. O sigui, a mi m'ha passat de vegades, tens una conversa WhatsApp, a la segona, que ja no m'estic entenent, no faltarem on et truco. I no et preocupis, i de vegades passa amb els mails també, que en 5 minuts està tot arreglat. Ens hem entès, hem decidit, ja he vist que sí. És a dir, la interacció és molt més ràpida i es produeix més vegades. Aquí hi ha molta menys interacció. Moltes vegades són com línies paral·leles, que per algunes coses no importa massa, no? Si està un adolescent en cada habitació i diu, jo és que estic mirant els estels i penso en no sé què, ah, pues jo miro el vàter i penso en no sé què, pues vale, cadascú pensa en el que li dona la gana i no passa res.
Però ara el món va per aquí, no?
Jo crec que, a veure, que hem de pensar que el món és una cosa múltiple i molt rica i que hi ha moltíssimes opcions, no?
Que ara algú... potser les fem servir totes a la vegada.
Bueno, escolta'm, jo no sé, no? Fixa't, ja estem en un moment en què es fan activitats de desintoxicació del mòbil, no? És a dir, cap de setmana sense internet. Oh! Que increïble, quina emoció fantàstica no tenir trucades, no tenir connexió a internet. Bueno, com de desintoxicació. Val, per als que estem més intoxicats. O sigui, després hi ha gent que viu una mica al marge d'això o que no li interessa tant i no passa res. Hi ha gent que no té email. Bueno, per què l'ha de tenir? O sigui, no, obligatori no és. Segurament pagarà preus per no estar, no? Per no tenir, o algú que no tingui mòbil.
Ara estiraríem a millor, què és obligatori?
Què és? Bueno, no sé.
Menjar, dormir.
Tenir el DNI, però tenir email no és obligatori.
No és obligatori.
Tenir una adreça física, això sí, que pots enviar per correu, no? Ordinari, el que sigui, això sí, però la d'email no és. Ara, entris on entris, et preguntaran, o sigui, Hisenda, tothom, et preguntarà la
teva adreça d'email. On et podem localitzar, què pots fer, etcètera, etcètera.
Sí.
Per tant, tenint tot això en compte, dependrà més de la nostra voluntat de mesurar, administrar tot això d'acord amb el que nosaltres creiem, pensem o volem.
Sí, efectivament, això seria un criteri que va, diríem, és discordant amb l'ordre imperant. I diríem quasi amb l'estàndard i amb el que s'espera de qualsevol persona. S'espera que tingui
de tot,
que tingui un mòbil
i que respongui una adreça, al moment,
sí.
I que respongui el millor que sàpiga.
Sí, però això hi ha gent que s'abraça això amb passió i que li encanta, però els adolescents sense anar més lluny estan encantats de la vida. Ja veuríem si fos una assignatura a la secundària que haguessin d'aprendre a escriure o haguessin d'anar d'una manera o una altra, ja, potser ja no faria tanta gràcia el WhatsApp. A veure, i segur que permet una quantitat de coses, no és que no.
Començàvem per aquesta, és a dir, un noi de 19 anys va confessar a la seva mare, a través d'un missatge de WhatsApp, tot el que ha desencadenat després aquesta història dels presumptes abusos al Col·legi dels Maristes, etc, etc. La mare ho va saber de testimoni del seu fill directe a través d'un missatge de WhatsApp.
Però hauríem de pensar que a partir d'aquí han començat,
a parlar. Està clar.
No que la mare l'ha contestat amb un WhatsApp i aleshores ell li ha enviat un altre WhatsApp.
Això va ser un punt de partida.
Efectivament. Un cop està dit, i jo crec que els adolescents també ho fan servir, per algunes coses, per confessar-se o declarar-se o dir coses.
Però així ja val bastant més la pena, suposo, no?
Bueno, això...
Si una conversa serveix per traslladar-se de l'àmbit virtual a l'àmbit real,
sí,
aleshores suposo que val la pena.
Bueno, sí, més que no quedar-se en
exacte,
el pur...
Exacte, és a dir, deixem de parlar així i parlem...
Personalment. Jo crec que justament un dels problemes que porta això és que té una cosa d'una immediatesa enorme, és a dir, els adolescents, si no li contestes el WhatsApp, a cap d'un minut et posen «Eo», «Ei», et diuen pel nom, com si estiguessis sort, perquè figura que has de contestar immediatament. I nosaltres no funcionem així, no? O sigui, tenim un temps de reflexió, un temps per veure, un temps per concloure, no? Per arribar a conclusions, i un temps d'espera. No? I això és immediat. No? Després també invita molt a lo banal, és a dir, ja no s'aprecia el silenci. Vull dir, és millor dir una estupidesa que quedar-se callat. Aleshores hi ha una tendència a dir xurrades, amb emoticons o sense, que és preocupar l'espai, ja? I per fer veure què. Bueno, aquests grups de WhatsApp van plens d'aquestes coses. El que és graciós és quan de vegades hi ha algú...
Però això forma part també de la vida que ara s'aplica aquí. Però en el món on estem, si ara nosaltres ens mantinguéssim callats 15 segons...
Sí.
Això seria fàcilment interpretable. Com si per televisió, almenys abans, veiéssim una pantalla negra durant 15 segons, també seria fàcilment interpretable.
Un fallo tècnic. Veiéssim...
Exacte. I si aquesta pantalla negra seguís més, sí, acabaríem pensant en un cop d'estat.
un atemptat o
una cosa d'aquestes. No?
Clar.
Per tant, el silenci, bueno, també però, en aquest àmbit,
efectivament,
és interpretable.
Sí, sí. I direm, i no és esperable.
I no és esperable.
A la ràdio...
I no és volgut.
Exactament, no és volgut. Però en les converses i en les relacions humanes, sí.
Sí.
Poder estar en silenci pues, forma part de l'estar junts, també. Però més que res lliga amb una qüestió que potser és més general, no? Que és una tendència com a racionalitzar tot, no? A que les coses passin molt pel cap i menys pel cor, no? Surten menys les emocions, les característiques personals, no? Tot el que seria més anímic, que és el que ens fa més personals, és a dir, la quantitat de frases fetes que hi ha, de coses mig construïdes, ja repetides,
sí,
i remenides.
O frases d'autoajuda. O de...
Sí, sí, exacte, quan diríem va molt millor, i per exemple els nens tenen unes frases fantàstiques, que només cal escoltar-los, però sembla que per això no tenim temps. Per escoltar els nens en les seves frases o en les coses que diuen, ja costa de tenir
més
temps. I probablement perquè els pares estan escrivint un WhatsApp.
D'acord. Apuntem el que ens vulguis però portar avui,
sí,
parlant de, vaja, d'un altre món, que és Google.
També.
Per què?
Clar, una altra vegada, no? Com hi ha una tendència i en els pares,
sí,
a recolzar-se o a buscar molta informació en Google, informació que té a veure amb la seva funció com a pares,
és a dir, buscar què? La solució a determinades,
sí,
situacions
que fer quan un nen,
què fer?
Sí. Què fer o com entendre o
a Google hi és tot,
Sí, sí, o si un nen crida molt, què li passa, o sí, a Google hi és tot, no, està clar.
Hi és tot. Des de com cuidar un cactus fins a...
Sí, el que vulguis. I si vols un tutorial, ja te'n vas a YouTube i el complementes.
I el complementes.
Ja tens la imatge també i el so. Però, no, justament, sembla que és com abans que posar-me a pensar. què passa, què li passa. D'acord. Abans de posar-me a parlar, diríem, amb algú altre, sigui la parella, sigui un altre adult, el seu pare, el seu fill, allà, no? A buscar l'ordinador que doni
directament,
la resposta.
Directament, a veure si...
Clar, i quines respostes dona Google? Bueno, doncs pues, les d'alguns que han vingut allà a posar... I són... moltes vegades et dius, com pot ser que tanta gent estigui dient el mateix? Jo, perquè és que han anat a buscar la mateixa font. No? I aleshores allà tots estan repetint com el Llorets, no, no, el que està bé és tal cosa, no? Però com si la idea fos que hi ha un pensament únic, el que tots hem de compartir i tots hem de fer igual. Jo de les coses que fa anys que treballo amb els pares, no, és que hem d'anar coordinats, hem d'anar a una. De què serveix tenir un pare i una mare si hem d'anar tots a una? No sé, la naturalesa no havia fet unipersonal, no? És a dir, que el dos... No, la diversificació, la personalització és molt important i aporta i enriqueix. És a dir,
potser perquè ho veiem com un problema, perquè si hi ha dos criteris sempre és més complex a vegades arribar a un acord que no si n'hi ha un de sol.
D'acord, però saps el que passa? Que, a veure, jo crec que justament s'acaben negant moltes coses, fem veure que tenim un pensament únic quan no el tenim. Aleshores, on te van les discrepàncies aquestes i les diferències? On surten? Uh-huh. Doncs surten en forma de ràbia i d'agressivitats que apareixen per altres llocs quan menys t'ho esperes. Perquè això no és gratuït.
És com si ens vinguessis a dir quants pares han anat a Google per no parlar d'altres mètodes quan el nen no dorm.
Exacte. Exactament.
I per què no dormi, què podem fer perquè dormi, perquè
tècniques, pautes, que dius, o sigui, no és que sigui pecat fer-ho, però diríem que molt abans hi ha els criteris dels pares, en informar-se per altres mitjans, més, quasi diria, per causes més, això també més personals, no? Sí, el pediatre, sí, el psicòleg, el mestre, no ho sé.
Més experimentats.
Sí, i amb possibilitat d'intercanvi, no? Que jo, perquè el que la màquina no fa, l'ordinador no fa, és escoltar-te. No escolta què et passa a tu, ni els matisos que tens respecte al teu fill. Deixa anar un rotllo. I aquest rotllo no té anar de tornar. Uh-huh. En canvi, no, si un parla amb la mestra o si parla amb el pediatre, pues tindrà un diàleg. I no, podrà...
Bàsicament, com si ens vinguessis a dir, per cuidar una planta o per fer un hortet, home, es pot anar a Google a preguntar, però per coses que facin referència a les persones,
sí,
també es pot anar, però no cal que això sigui la prioritat a l'hora de cercar una solució a algun problema que tingui a veure, doncs, amb els familiars, amb la gent de casa, amb el fill o la filla.
Sí, és que sí, perquè fa l'efecte que és com no donar-se el temps o l'oportunitat per trobar les pròpies solucions, sí, i fer les pròpies reflexions adequades a, no, com si els pares de vegades no s'autoritzessin a ser ells. Justament, no, com si Mr. Google no ho diu, no ho diré pas jo, i és al revés. El que ha de dir el pare o la mare ha de ser el primer, ha de ser el que el converteix en pare o mare d'aquella criatura.
Portem uns quants dies en aquesta línia, en la línia d'un roman que adverteix de la progressiva pèrdua, si és que es pot dir d'aquesta manera, o capacitat dels pares per autoritzar-se ells mateixos en la seva responsabilitat.
Sí.
Fa 15 dies parlàvem d'aquella carta, sí, a l'avantguàrdia d'una mare que deia que a les 2 de la matinada una mare del grup de WhatsApp preguntava si demà anirien en Cantimplora o anirien amb
Ampolla.
I tu deies obertament que esclar, no pot entrar al cap d'un pare fer una pregunta com aquesta si ha assumit la responsabilitat pròpia de preguntar i d'arribar a una solució. I ara el que ens dius avui és més o menys
el mateix. Sí,
és no el es mateix. Pot anar permanentment a...
És que, a més, amb por a prendre decisions, no? Perquè és que, a veure, això delimita alguna cosa, no? I a part ensenya molt. Els fills també veuen que els pares prenen decisions i que les eleccions impliquen renúncies.
Doncs ens ho has posat molt bé per la setmana que ve, la por a prendre decisions. Mm-hmm. I que ens fa anar a parar, diguem-ne, allò que suposadament entenem que és segur.
Clar, com si fos un saber garantit.
I aleshores suposo que deu ser més complicat donar la culpa a Google d'haver trobat una suposada solució que després s'ha vist que no era bona per al cas particular de cadascú. Però
imagina't.
La por a prendre decisions. El divendres que ve, des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barravets número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Tornem divendres que ve.
Fins divendres.